5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I les potes que l'aguanten. Les potes que l'aguanten i que són ni més ni menys que el Toni Olivella, que és l'home de les màquines, el Marc Pujol, que és el seu ajudant en cap, i la Goretti Martínez, que és la dona dels bits, els bytes i els pàgines web. I ja sabeu que aquest programa es basa en agafar 5 efemèrides i intentar explicar per què es van produir aquestes efemèrides i quines conseqüències van tenir. I que això ho fem completant amb una mica de música. Però sempre comencem amb una cançó que ens parli precisament d'això, de fets, de records, d'històries. I en aquest moment en què una amiga nostra i una cantant catalana, com és la Núria Feliu, està passant, sembla, problemes importants, hi ha una cançó de la Núria Feliu i el Perera Fons que porta per títol Pot explicar-ho algú, és un estàndard nord-americà traduït amb la feina aquesta de normalització que durant molt de temps ha fet Núria Feliu. Per tant, us deixem amb Antoni Perera Fons i Núria Feliu. Pot explicar-ho algú?
Pot explicar algú el gust d'un petó? No, no, no. Si uns llavis prop de tu exhalen dolçor, ho entens molt millor. Pot explicar algú l'encís de l'amor? No, no, no. Quan penses en algú vibrant d'emoció, ho entens molt millor. Cap argument no pot explicar aquest sentiment que et torbarà. Pot explicar algú el foc de l'amor? No, no, no. Si el teu cos prop d'algú s'encén de passió, encens la cremor.
Ei, nano mallorquí, vine cap aquí.
Vinc.
Vejam.
Digues.
Et volia fer una pregunta.
Sí?
Tu em podries dir quantes vegades has estat enamorat?
Enamorat? Ui, això és molt difícil. Enamorat. Carai. Pot explicar algú el gust d'un petó? No, no, no. Si uns llavis prop de tu et salen dolçor, ho entens molt millor. Pot explicar algú l'encís de l'amor? No, no, no. Quan penses en algú vibrant d'emoció, ho entens molt millor.
Cap argument no pot explicar aquest sentiment que et torbarà. Pot explicar algú el foc de l'amor? No, no, no,
no, no, no, no, no.
Si el teu cos prop d'algú s'encén de passió, encens la cremor.
27 de setembre de 1970, el dia que el papa Pau VI proclama a Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia. Curiosament, la primera dona, any 1970, la primera dona a la que s'entrega o es fa esment d'aquesta condició. Santa Teresa de Jesús, un personatge força interessant, era filla d'un cavaller d'origen jueu, Alfonso Sánchez de Cepeda, que de petita es va començar a aficionar a llegir llibres de vides de sants i llibres de cavalleries i tot això, que a més estava molt enganxada, diguem així, a la religió, que es va escapar diversos cops de casa per anar a terres de moros a ser martiritzada, però que l'any 1534 va ingressar d'amagat al convent carmelita d'Àvila, de l'Encarnació, i allà hi va passar 4 anys, diguem-ne, amb una salut precària, i sobretot anava allò buscant llibres, anava llegint obres místiques i es va anar, per dir-ho d'alguna manera, desviant de la, del que seria normal, perquè ella, a través de llegir els exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola i l'abecedari espiritual, va començar a tenir el que ella en deia experiències místiques, tenia episodis d'èxtasi, i que ella associava a un origen diabòlic, que era una prova del dimoni, i llavors, per poder superar allò, es mortificava i encara estava més malalta i tot això. Fins que un bon dia, Sant Francesc de Borja, que era un confessor d'allà d'aquella zona, li va treure del cap, li va dir que allò era una inspiració de Crist i que es fixés en el que havia fet la seva ordre, l'ordre dels franciscans, perquè els franciscans ja havien fet una reforma interna i havien creat una segona ordre, que era la dels franciscans descalços, I aleshores el Borja li va posar a la seva tutoria, la va fer tutoritzar per un membre de l'ordre, el Pere d'Alcàntara, que la va animar a dirigir la seva energia i es va convertir una mica en el seu guia espiritual. I com havien fet els franciscans descalços, la Teresa va dir: ah, doncs jo també reformaré l'ordre del Carmel i la faré tornar al rigor, a la pobresa, a l'espiritualitat original, i fundaré una comunitat on puguem viure amb pregària i amb vida evangèlica. Tenia una amiga seva, una noble, que era molt rica, la Guiomar d'Ulloa, que li va dir: escolta, si necessites diners, aquí estic jo. I sí, el 1562, Teresa va fundar el primer convent a Sant José, a Ávila, i on va instaurar això, la pobresa, l'austeritat, fins al punt de que va escandalitzar les autoritats d'Ávila, que deien: home, unes monges no poden estar menjant rosegons de pa i tot això, i van plantejar-se fins i tot tancar la institució. Però el bisbe d'Ávila ho va evitar. Va constituir l'ordre, com dèiem, basant-se en la reforma de la pobresa i la fraternitat. Les monges que hi havien allà, doncs, havien de fer 2 hores de pregària silenciosa, ansiosa i personal, però al mateix temps tenien 2 hores d'esbarjo, això obligatori. Després la resta del dia feien altres coses. I el 1567 la Teresa va rebre permís del prior general de l'Orde del Carme, de l'original, en Jean-Baptiste Rossi, per fundar noves cases de l'ordre. 2, en principi, per germanes, però també va deixar oberta la porta que es poguessin fer per frares. I llavors ella, tombant per Castella i amb els diners de la seva amiga Guiomar, doncs va començar a fer els centres a Medina del Campo, a Valladolid, a Malagón, a Toledo, Salamanca i tal, i va trobar l'ajuda inestimable de Joan de Déu i Antoni de Jesús, que van crear la reforma als convents masculins, i van crear els primers convents de carmelites descalços, d'homes, a l'any 1568. El primer va ser a Duruelo, i amb Jerónimo Gracián, com un amic de la Teresa de Jesús, com primer provincial, no? Bé, això va anar creixent, el Joan de la Creu promovia la nova doctrina, i es va produir el 1576 un desajust. Per què? Perquè entre els que ja deien que ja estava bé l'ordre del Carme com estava i els reformistes van intentar algunes maniobres així per sota mà per poder estendre la reforma, i al final el superior de l'ordre de Roma va haver de prohibir noves fundacions i va obligar a Santa Teresa a viure tancada en un convent de Toledo sense poder escampar la seva... perquè la dona ja s'havia començat a fer famosa. Per sort per ella, Felip II d'Espanya va intervenir, va revocar aquesta prohibició i fins i tot va tancar un procés que la Inquisició havia obert contra Teresa de Jesús, la Inquisició, el 1579. Això li va permetre a ella, els últims anys de la seva vida, fundar els convents a Palència, a Conca, a Burgos, etc. En un viatge de Burgos a Alba de Tormes va emmalaltir, i a la nit del 4 d'octubre de 1582 moria la Teresa de Jesús, que curiosament va ser enterrada el dia 15, i no perquè la tinguessin allà exposada durant 11 dies, sinó perquè just aquella nit el papa Gregori XIII havia decidit fer el canvi del calendari julià al calendari gregorià. I, per tant, la gent se'n va anar a dormir el 4 d'octubre i es va llevar el 15 d'octubre. Per això, quan es va fer santa i quan es va fer la seva proclamació, la festa de Santa Teresa de Jesús és des de llavors el 15 d'octubre. I com que Teresa de Jesús, per damunt de tot, era una dona, no en el sentit que li dona la Marina Rossell, però bé, en qualsevol cas, era una dona, doncs ens sembla posar com a complement d'aquesta explicació sobre aquesta figura sovint incompresa de Teresa de Jesús aquesta cançó de la Marina Rossell. Soc una dona.
sóc una dona i ja ho veus bé clissat. Sóc una dona i això és cosa bona. No seré mai un barbut magistral. No seré mai un barbut magistral.
De setembre de 1819, el dia que a la ciutat gironina de Figueres neix Narcís Monturiol i Estarriol, un home que és fill d'una família de menestrals, el seu pare era boter, que estudia Medicina a Cervera però que deixa els estudis per fer la carrera de Dret a Barcelona, on es llicencia l'any 1845, però que quan ja té el títol llavors es dedica a l'activisme. Es dedica a l'activisme perquè es posa en contacte amb el nucli més actiu d'intel·lectuals catalans d'aquella època a Barcelona, amb, per exemple, amb gent com Anselm Clavé, com Ildefons Cerdà, com Francesc Sunyer i tal, i s'afilia al Partit Republicà i comença a treballar com a redactor al diari El Republicano, defensant el que defensarà tota la seva vida, el socialisme utòpic. De fet, aprendrà l'ofici d'impressor, es casarà amb l'Emília, la seva dona, i fundarà una impremta on publicarà revistes i pamflets amb les idees d'Etienne Cabet, que és el creador de l'ideari icarià. Ja sabeu, la Icària que es va construir tot això per voler crear una societat nova. Ell fa la revista La Fraternitat, que és la primera publicació de caire comunista de l'estat espanyol i que, bueno, promou les idees aquestes que dèiem del Cabet, fins al punt de que apadrina una expedició d'un tal Joan Rovira de l'any 1848 als Estats Units per fundar-hi una comunitat icariana, aquestes comunitats on tots els membres són iguals, viuen en fraternitat i tot això. Quan a Barcelona hi ha els fets de 1848, les revoltes de 1848, el govern tanca la revista La Fraternitat I el Narcís s'ha d'exilar a França perquè li volen fer la pell. Per sort, el 1849 hi ha una amnistia i pot tornar a Barcelona i crea la revista El Padre de Família, que ràpidament el govern prohibeix. I llavors ell diu, bueno, ja veig que no tinc futur amb això de la... amb això de la impremta, i per tant vaig a dedicar-me a la ciència o a l'enginyeria. Ell continua fent revistes i continua fent coses, però es refugia a Cadaqués, on el 1855 veu com els recol·lectors de corall doncs s'han de submergir i tots aquells, i comença a pensar en la possibilitat de la navegació submarina. Torna a Barcelona i crea una empresa, la Montoriol Font Altadill i Companyia, que el primer que fa el 1858 és editar un opuscle, es deia, l'opuscle es deia l'Ictineo o el Barco Pez, on presenta el seu projecte de màquina per poder navegar per sota l'aigua, i el 28 de juny de 1859 avararà al port de Barcelona el seu primer submarí, l'Ictineo 1, que farà un viatge allà al mateix port de Barcelona davant dels accionistes i les autoritats i tot això, que, bueno, estarà 2 hores i 20 minuts per sota l'aigua i després tornarà a sortir, amb la qual cosa, bueno, la cosa té transcendència fins al punt que obliguen el govern d'Isabel II a prometre uns ajuts, que mai arribaran, per cert, perquè l'únic que faran és posar-li problemes, perquè ell té aquesta mentalitat. Però ell té suport de molta gent, reuneix més capital, té accionistes, crea l'empresa La Navegació Submarina, que desenvolupa l'Ictineo 2, que el 2 d'octubre de 1864 és avarat al port de Barcelona amb molt èxit, perquè té una propulsió anaeròbica, és a dir, és capaç de promoure, no crema petroli a l'hora de, té altres mecanismes que l'ajuden a bellugar-se, però com que tots són inconvenients per part del govern i per part del poder, arriba un moment, el 1867, que l'empresa fa fallida, i en Montoriol, vista la manca de suport oficial, diu, escolta, aneu a fer punyetes, jo desmantello el submarino, abandono el projecte. Això sí, el 1869 publicarà un tractat de navegació submarina que es diu Ensayo sobre l'arte de navegar por debajo de l'agua, on explicarà tot el que ell ha après amb tota aquesta experiència viscuda. Però, bueno, torna a l'activitat política, decideix deixar això de la ciència i torna a la política. El 1868 es fa membre del Partit Federal i allà hi estarà un temps, fins que el 1873 serà elegit diputat per Manresa a les Corts Constituents de la Primera República Espanyola. Va allà, comença a explicar les seves idees, perquè d'idees en tenia un munt, i bueno, el fan director de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre de Madrid, un càrrec que ocuparà mentre duri el règim republicà i on implantarà diversos processos que inventats per ell per incrementar la velocitat, perquè ja us dic, és un noi, allò, una màquina de fer projectes o de fer coses. Per exemple, dissenya una màquina de fer cigarretes, que és l'única que patenta. Dissenya uns pinços per conills fets a través de fusta de salze. Una tècnica per fabricar sabó en fred. Un aparell per obtenir fotografies o còpies d'un original escrit. Fa un projecte de tramvia per funicular per Tarragona. Però, malgrat tot això, el 1882, ja fora de la política i totes aquestes coses, publicarà un diari, El Anunciador Financiero, però no sortirà, no traurà faves d'olla, i el 1885 morirà arruïnat i oblidat a Sant Martí de Provençals, allà on el 1846 un grup de cabatians havia fundat una comunitat icariana. Les restes de Montoriol seran traslladades a Figueres i portades al pavelló de Fills Il·lustres. I com que en Narcís Montoriol va ser un dels precursors del submarí, ens sembla lògic posar com a cançó aquí la famosa dels Beatles, Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found
we all live in a yellow submarine.
29 de setembre de 1833, el dia que a la Madrid capital mora el rei espanyol Ferran VII, que, com sabeu, va ser batejat com el desitjat. Ell era el tercer fill de Carles IV, que, quan va pujar al tron el seu pare, l'any 1788, va ser nomenat príncep d'Astúries amb només 4 anys per les corts que hi havia en aquell moment. El problema és que el noi va ser educat durant anys pel canònigo Escóiquiz, que era un capellà, però que a més era un conspirador, de fet va ser l'ànima de la conspiració de l'Escorial, que li va anar inculcant un odi cap als seus pares i sobretot cap al valgut del seu pare, el Manuel Godoy, que l'any 1808, com que hi va haver el motí d'Aranjuez, va ser destituït uns mesos després de que el capellà també ho hagués sigut per la conspiració aquesta que dèiem de l'Escorial. A part d'això, Carles IV en aquell moment va abdicar en benefici del seu fill, el príncep Ferran, que va començar a regnar el 19 de març d'aquell any 1808, amb una popularitat molt gran perquè la gent el considerava una víctima de Godoy i, per tant, els hi queia simpàtic. Però estàvem en un moment en què Espanya estava ocupada per les tropes franceses de Murat i el Ferran es va posar sota la protecció dels francesos. El Napoleó, però, tenia altres plans i, de fet, els va convocar a Baiona, on Carles, el pare, s'havia exiliat perquè, bueno, per negociar la corona. I el 30 d'abril de 1808 es van reunir Carles IV, Godoy, Ferran VII, Napoleó i el germà de Napoleó, el Josep. I allà el Napoleó va aconseguir que la corona tornés al Carles, és a dir, el Ferran va plegar i li va tornar la corona a son pare. Son pare la va passar al Napoleó i el Napoleó el va passar amb el seu germà. A canvi, tot això de que el Carles, l'exrei espanyol, doncs, tingués una pensió i així la França, i el Godoy també. A Madrid, però, les coses no van anar així, i el 2 de maig de 1808 es va iniciar la Guerra de la Independència, durant la qual el Consell de Regència va convocar a les Corts de Cádiz, va fer una Constitució i va declarar l'únic monarca Ferran VII. Quan la derrota final de França porta el Tractat de Valencier, la corona torna al Ferran, que el 22 de març de 1814 torna cap a Espanya, on ja l'està esperant un grup de diputats que li presenten el que s'anomena el Manifest dels Perses, on li demanen que torni a restituir el sistema absolutista, que tregui aquella Constitució, però clar, no ho pot fer. No ho pot fer el Ferran VII perquè en tot cas se li revoltarà tot el personal. Precisament el pronunciament del general Riego, de Rafael Riego, obliga a Ferran VII a jurar la Constitució de Cádiz i engega el trienni liberal que recupera aquella Constitució. Però el 1822, a dintre d'Espanya, s'inicia la contrarrevolució amb un moviment anomenat la Regència d'Urgell, que és recolzat per la Santa Aliança. La Santa Aliança és una agrupació que s'ha fet a Europa entre diverses nacions, totes governades per monarques absoluts, per defensar l'absolutisme. I, de fet, el 7 d'abril de 1823 entraran a Espanya, duts per aquesta Santa Aliança, els 100.000 fills de Sant Lluís, unes tropes franceses que incorporaran les tropes realistes espanyoles i que restauraran absolutament l'absolutisme. Mentrestant, el Ferran VII té uns altres problemes. No té fills, ja es casa per quarta vegada i llavors sí, es casa amb la seva neboda, Maria Cristina de Borbó, i aquesta li donarà dues nenes, la Isabel, nascuda el 1830, i la Lluïsa Ferranda, nascuda el 1832. De fet, però, clar, són nenes i la llei que hi ha en aquell moment ho permet. Però els conspiradors no paren i, amb una aprofitant que està malalt el rei, demanen al ministre Calomarde que li faci signar un decret que deroga la pragmàtica permetia governar les noies i reimplanta la llei sàlica que fa que les nois tinguin preferència. I tot això per què? Perquè el Ferran VII té un germà, que és el Carles Maria Isidre, que amb això es convertiria en rei. Però quan el monarca es recupera d'aquella malaltia, el govern de Cea Bermúdez torna a posar en vigor la pragmàtica que estarà vigent el dia que el rei, diguem-ne, estiri la pota, com dèiem, el 29 de setembre de 1833, deixant com a hereva la seva filla primogènita Isabel, que quan sigui major d'edat regnarà com Isabel II i que mentrestant deixa com a regent la seva mare, Maria Cristina. Davant d'això, el germà del rei, el Carles Maria Isidre de Borbó, junt amb altres que consideren que allò no és legítim, plantegen un conflicte i engeguen el meló de les guerres carlines. Però aquí hem parlat de Ferran VII, i per tant dediquem-li la cançó al pobre noi que era el desitjat, encara que després a l'hora de la veritat va acabar que no el volia, ningú volia saber res d'ell. Però bé, en qualsevol cas, agafem la cançó mítica a l'estàndard nord-americà That's My Desire, que és Això és el meu desig, i agafem la versió que interpreta la Gal Storm. Us deixem, doncs, amb Gal Storm, That's My Desire.
To spend one night with you in our old rendezvous and reminisce with you, that's my desire. To meet where gypsies play down in some dim cafe and dance till break of day, that's my desire. We'll sip a little glass of wine, I'll gaze into your eyes divine, I'll feel the touch of your lips pressing on mine, to hear you whisper low just when it's to go. Sherry, I love you so, you're my desire. I'll feel the touch of your lips on mine, to hear you whisper low just when it's time to go. Sherry, I love you so, you're my desire, you're my desire.
5 a la setmana.
30 de setembre de 1452, el dia que, segons les cròniques, es publica el primer llibre d'impremta, la Bíblia de Johann Gutenberg. I es diu la Bíblia de Johannes Gutenberg perquè aquest noi, aquest fill menor d'un comerciant de classe alta, un patrici de Magúncia, va ser el qui va aportar tota la tecnologia per fer-ho possible. Però bé, anem enrere. Aquest noi, fill menor, com dèiem, el fill petit d'un comerciant de classe alta, es dedica, seguint la proposta del seu pare, a l'orfebreria. És un joier expert, fa motllos, fa fosa de la seca arquebisbal, encunya monedes i tot això. Però quan el 1411, a Magúncia, hi ha una revolta contra els patricis, la família ha de marxar a Etvillenrein, una petita població relativament lluny d'allà, que permet amb el Johannes estudiar a la Universitat d'Erfurt. El seu pare mora, ell marxa a Estrasburg, a casa d'una família, uns parents de sa mare, i viu uns anys allà, que són uns anys més aviat d'estretor. Finalment, quan la situació es calma a Magúncia, doncs Gutenberg hi torna i a l'any 1437 s'associa amb tres comerciants de possibles, Riff, Dritze i Heilmann, que munten un taller per tallar pedres, per fer diamants i coses d'aquestes, i per polir miralls, perquè com que allà tenen molta amistat pel Carlemany, o tenen molta veneració pel Carlemany i per les relíquies i tal, es deia que si un mirall estava ben polit, captava la llum de les relíquies i, per tant, la santedat entrava i no sé què, i bueno, va fent un negoci de fer aquest poliment de miralls. Però la cosa no acaba de funcionar, això els du a la ruïna i obliga a Gutenberg a explicar, perquè, clar, els altres tres tenen diners però són lerdos, a explicar què està fent, perquè ell va investigant, va fent proves amb màquines i coses d'aquestes, va fonent, va tal. I sembla ser que allà, doncs, com que els socis volen els diners, volen recuperar els diners invertits, doncs el judici va sortint tot això, va sortint totes aquestes coses, i expliquen que el Johannes treballa amb plom, fon plom, fa una premsa, està fent una premsa, fa motllos, deixant entendre que ja treballa amb el que després serà la impremta. Naturalment ha de fugir de Magúncia, però el 1450 hi podrà tornar, i llavors farà una altra societat, farà una altra empresa, associada amb un cal·lígraf, Peter Schoeffer, i amb un comerciant, Johannes Fust, que és el que posa els calés. I amb això volen pretendre imprimir la Bíblia. Hem de pensar que fins aquell moment Magúncia és un lloc ric, i per tant els rics tenen capricis i volen tenir llibres, no? Però que els llibres es feien a mà, és a dir, tenies un escriba i aquell senyor havia d'anar copiant. I és clar, això sortia bastant car. I per tant el Gutenberg, doncs, amb aquest va desenvolupant una sèrie d'idees que li permetrien abaratir bastant aquests costos. La societat Gutenberg Schoeffer Fust fa la primera intent de fer això, encara que ells volien vendre els llibres com si fossin originals, però bueno, és igual, en qualsevol cas, què fa Gutenberg? Doncs inventa la fusió, fondre amb plom, antimoni i tal, fondre els caràcters de les lletres. Després això es munta sobre una base de fusta i amb una premsa inspirada amb el vi, amb les premses de vi, doncs, i amb una premsa això s'unta d'oli, s'unta de tinta, es posa damunt d'un paper, es premsa i allà queda imprès. I això permet abaratir moltíssim els costos i permet, doncs, que, com dèiem, el 30 de setembre de 1452 surti a la venda, si es pot dir així, la primera Bíblia, la Bíblia de Gutenberg. Després, la societat ràpidament es desfà perquè els negocis són així, no arriben els beneficis tan ràpid com els altres socis voldrien, i per tant, en Schoeffer i en Fust porten a Gutenberg als tribunals i aconsegueixen quedar-se amb totes les màquines i tota la tecnologia que havia fins aquell moment desenvolupat en Gutenberg i continuar imprimint altres obres. Gutenberg, arruïnat, no té altre remei que anar-se'n a viure a la comunitat religiosa de Sant Víctor, on un funcionari de l'Ajuntament de Magúncia, diguem-ne que dona una subvenció perquè es pugui muntar un petit taller d'impremta que farà alguns llibrets, però de poca importància. Però, en canvi, el 1462, Gutenberg rebrà el mecenatge de l'arquebisbe Adolf II de Nassau, que el nomenarà membre de la Cort Real, li donarà una pensió anual bastant interessant, que li permetrà dedicar els darrers anys de la seva vida a acabar de perfeccionar aquell invent de la impremta. En Gutenberg morirà el 3 de febrer de 1468 i serà enterrat a l'església dels franciscans de la seva vila nadiua, Magúncia. I com que en Gutenberg treballava amb la tinta, buscant una música que no tingui res a veure amb llibres ni amb tot això, hi ha un grup americà, un grup d'aquells de barberia, de cantants, els Ink Spot, que són les taques de tinta, literalment traduït, són les taques de tinta, i que en un moment determinat fan una cançó que es porta per títol We Three, nosaltres tres, i un subtítol que diu My Echo, My Shadow and Me. Com que la societat que va permetre imprimir la... És molt agafat pels pèls, però bueno, com que la societat que va imprimir la primera Bíblia era de tres socis, doncs ens ha semblat que aquest We Three, nosaltres tres, podia perfectament acompanyar aquesta explicació que us he fet sobre l'origen de la impremta. Per tant, The Ink Spots, We Three.
We Three. We're all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. three, we're not a crowd, we're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is the one I love? We three will wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me.
We three, we're all alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo, my shadow, and me. You know, I've been wondering, what good is the moonlight, that silvery moonlight that shines way, way up above? Here I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is that gal that I love?
Wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me.
U d'octubre de 1578. El dia que a Namur, en terres holandeses, mora Joan d'Àustria, militar castellà, comandant de la Batalla de Lepant i, sobretot, germanastre de Felip II. Perquè Joan d'Àustria era fill de Carles V, els bones ànimes diuen que quan ja era vidu, i una senyora d'aquelles terres holandeses, Bàrbara de Blomberg, que havia nascut el 1545. Quan l'emperador torna a aquella regió l'any 1546, el que vol arreglar el desaguisat i, per tant, agafa aquella noia, la casa, la Bàrbara, la casa amb un criat del seu sèquit, i ell acull el nen i el confia a un majordom que té, el Luis Méndez de Quijada. El majordom aquest va aguantant com pot. El 1550, quan el príncep Felip torna a Espanya, l'emperador diu, calla, qui enviaré el nen també, i enviaré també el Joan, el Jeromín, que li deien, que té 5 anys, i però té dubtes. El vol enviar a Villagarcía, que és on té el majordom aquest, el Méndez de Quijada, i té la casa i la dona, perquè el cuidin, o bé a Leganés, perquè li han dit que un amic del majordom aquest era capellà i mestre, i aquell es podia fer càrrec. I com que el Carles V volia dedicar-lo a la cosa religiosa, diu, calla, si va amb el capellà aquest, doncs millor. I l'envia cap a Leganés, fent una trampa amb un músic que fa veure que és el seu pare, llavors va allà i el deixa allà, bueno, tot això. Però el capellà aquell resulta ser un fiasco, i el 1554, quan Carles V se n'assabenta que no educa el seu fill, el trasllada a casa del majordom. Diu, bueno, m'he equivocat, agafo, l'envio a Villagarcía. I allà li diu, escolta, tracteu-lo com si fos un fill vostre i tal. I sí, sí, efectivament, allà el cuiden escrupolosament. I quan el 1556 Carles V abdica i torna cap a Espanya, passa per Valladolid i encarrega'm el majordom que li porti el fill i que el posi al sèquit de, com a patge, no? I el majordom, evidentment, obeeix les ordres i el posa, i així és com en Carles, l'emperador Carles, o l'exemperador, ja hauríem de dir, coneixerà el seu fill, que continuarà la seva educació fins al 1558. Quan el 1559 el Felip II torni a Espanya ja per ser proclamat rei, vol conèixer el seu germanastre i què farà? Doncs li donarà honors, el farà cavaller del Toisón Dorado, l'incorporarà a la cort, etc., perquè el seu pare li ha dit: cuida del teu, del don Joan, cuida del Joan com si fos un germà teu. I de fet, ell, el Joan, anirà a la universitat amb Alcalá, amb Alejandro Farnesio i amb el príncep Carles, és a dir, el fill de Felip II, i allà completarà la seva formació. Com que el noi promet i té bones maneres, el 1568 Felip II el nomena general dels mars i el posa al mando de l'armada a la Mediterrània, amb Lluís de Requesens i Álvaro de Bazán com suport, per defensar Sicília davant dels moros, i efectivament ho fa molt bé, derrota de manera contundent a tot això. I llavors se n'assabenta que els moriscs de Granada, els que es havien quedat allà, s'han revoltat contra el rei Felip II. Ell ràpidament agafa i se'n va a Madrid, s'ofereix a Felip II, i el Felip II diu: sí, bé, vés allà i arregla-m'ho. I ell, evidentment, amb gran eficàcia, ajudat sempre per Lluís de Requesens, convenç els moros, derrota els moros, executa l'ordre d'expulsió i torna a Madrid. I el Felip II, agraït, li diu: mira, m'han proposat la Lliga Santa perquè hem d'anar a combatre els àrabs i tal, i fem una gran armada, barcos, i m'interessaria que tu hi poguessis ser al davant. Ell diu: bueno, vale, sí. Llavors el Felip II imposa Joan d'Àustria davant de l'armada aquesta, que serà l'encarregada de carregar-se, de tunyinar els moros a la batalla de Lepanto. Mentre, quan s'acaba la batalla de Lepanto, en Joan rep dos emissaris albanesos que li ofereixen el tron de Grècia, i ho consulta amb el seu germanastre. Li diu: Felip, mira, m'han ofert això. I el Felip li diu: no. Mira, tu no tens més feina, has de conquerir Túnez, has d'aquí amb els vaixells, amunt i avall i tot això. Bueno, vale. I ell renuncia amb allò. Quan ha acabat aquesta missió a tota la Mediterrània, el 1575, el seu germà l'envia a Itàlia per restablir la pau, perquè els francesos han envaït Itàlia. Però en el fons el que passa és que el Felip II té por de que li faci la trabanqueta, i llavors decideix fer-lo governador de Flandes. Però per primera vegada el seu germà no obeirà les seves indicacions, i es presentarà a Madrid, perquè l'han anat a veure els anglesos, els catòlics anglesos, i li han demanat que es casi amb Maria Estuardo, i així ens el faran rei d'Anglaterra. I el Felip II diu: no, tu, jo t'he dit que anessis a Holanda, per tant tu te n'has d'anar a Holanda i m'has de solucionar el problema d'Holanda, perquè allà la cosa va amb maldades. Ell, com que és obedient, travessa França i va cap allà. Mentre allà els soldats espanyols estan fent unes veritables massacres, ell ha de negociar amb els estats generals, i aquells només volen que els espanyols, els estats generals holandesos, però aquells només volen que els espanyols fotin el camp i posar de rei a Guillermo de Orange. Però el Felip II li diu: no, tu fes la guerra i que guanyi tot això. I ell, sense tenir massa recursos, obeeix per enèsima vegada el seu germà i planteja la guerra oberta. I quan està en Amur, agafa el tifus, del qual, com hem dit, morirà a l'1 d'octubre de 1578, després d'haver-li demanat al rei que porti el seu cadàver al costat del seu pare a l'Escorial. El Felip II diu: sí, doncs porteu-lo cap a l'Escorial, el traslladen des d'allà cap aquí i el porten cap a l'Escorial, on a hores d'ara encara està dormint al costat del seu pare, el que fou el fillastre de Carles V, Joan d'Àustria. I buscant una cançó per exemplificar això dels fills naturals, dels fills que no són fills, hem trobat una cançó mexicana, allà tots aquests temes els hi encanten molt, que porta per títol El Hijo Natural, i que canta un que no tenim el gust de conèixer, però bé, Joaquín Jesús, més que res per per exemplificar aquesta mena d'estigma que tenen els fills naturals. Per tant, els que hem fet possible aquest programa, el Toni Olivella davant de tots, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor, Francesc Morgades, us emplacem la setmana que ve a parlar de cinc fets més, cinc fets històrics més, i escoltar aquestes musiquetes. Ara, de moment, avui us acomiadem amb Joaquín Jesús i El Hijo Natural...
a la setmana, amb Francesc Morgades.